Són les 11. El 17 d'octubre li queda una hora. I el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Demà, Pedro Almodóvar estrena L'habitació de al lado i cadascun dels fotogrames del film tindrà la firma d'Edu Grau. El director de fotografia català està traçant una carrera cinematogràfica molt sòlida. Viu a Los Angeles i l'entrevistarem d'aquí uns minuts en directe aquí al Catalunya Nit. I per acabar de fer el cim cinematogràfic, avui toca visita de l'Àlex Gorina. La notícia que ens servirà de punt de partida de la lliçó de cine és una troballa d'un cineasta i alpinista, Jimmy Chin. Ha trobat una bota amb un peu a dintre, a prop del cim de l'Everest. Al mitjó hi ha la inscripció A.C. Irvine. I això afecta una de les grans històries no resoltes de l'alpinisme. Van ser Irvine i Mulroy els primers a enfilar-se al sostre de la Terra, o bé Edmund Hillary i Tenzing Norgay. I com sempre, aquí a la meva esquerra tinc un oient misteriós amb qui ens voldrem assegurar de si aprenem coses cada dia en aquest informatiu i casualitats de la vida també està relacionat amb el món del cinema. Així que espero que aquesta segona hora que ara comença la trobi interessant. Va, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I el primer que volem fer és posar-nos al dia, això sí, en només 5 minuts. Ens hi ajuda el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit de dijous.
Els líders de la Unió Europea han discutit avui enmig de la divisió si externalitzen la gestió de migrants que arriben a Europa.
Un grup de països, amb Meloni al capdavant, han fet pressió perquè es creïn centres de detenció en països de fora de la Unió Europea, com el que ja té Itàlia a Albània. La solució no agrada a Espanya. Pedro Sánchez ha fet l'habitual roda de premsa posterior a aquestes trobades i ha reiterat aquest rebuig al model Meloni de centres de detención.
Lo digo claramente, nosotros no estamos a favor de ese tipo de fórmulas porque son fórmulas que no atajan ninguno de los problemas y crean otros nuevos. No atajan los problemas y crean otros nuevos.
Les conclusions de la cimera no mencionen aquesta mesura polèmica, però demanen, això sí, accelerar els retorns.
I el govern d'Israel ha confirmat la mort de l'home més buscat a Gaza, el cervell dels atacs del 7 d'octubre, Yahya Sinwar.
El líder de Hamas ha mort al sud de la franja en un enfrontament amb soldats israelians i no pas víctima d'una operació militar planificada. Malgrat aquest cop determinant per la milícia islamista, Benjamin Netanyahu ha assegurat que la guerra a la franja no s'ha acabat.
Avui el mal ha patit un cop fort, però la tasca que tenim davant encara no està acabada. A les estimades famílies del segrestat els dic: aquest és un moment important de la guerra. Seguirem amb totes les nostres forces fins al retorn de tots els vostres éssers estimats, que són els nostres.
El govern dels Estats Units ha felicitat Israel per la mort de Sinwar. La vicepresidenta nord-americana, Kamala Harris, diu que ho veu com una oportunitat per aconseguir la pau.
Esquerra Republicana ha decidit no resoldre la investigació interna sobre els polèmics cartells contra els germans Maragall fins després del Congrés del 30 de novembre.
Catalunya Ràdio ha avançat que els juristes del partit, encarregats d'emetre un veredicte, han aturat el procés per no influir en la guerra entre junqueristes i roviristes. però mantenen la suspensió de militància al principal sospitós, l'excap de comunicació Tolo Moya. Els juristes han posat en dubte l'únic informe existent fins ara i n'han encarregat un de nou. Ja s'ha comunicat als investigats que poden aportar proves noves que hagin sortit a la llum en els últims mesos i que no s'hagin tingut en compte fins ara.
I en economia, el Banc Central Europeu ha decidit per tercer cop aquest any abaixar els tipus d'interès.
Ha estat d'un quart de punt aquesta baixada i, per tant, els tipus queden al 3,25% després que les dades mostren una moderació de la inflació a l'eurozona, però també alhora una feblesa a l'economia europea. A banda, des de l'FMI alerten d'un futur que podria ser molt complicat. I aquí, a casa nostra, mentrestant, sembla que l'economia evoluciona a bon ritme i per això el govern ha revisat a l'alça les previsions de creixement per aquest any i també pel que ve.
Molt bé, i la següent que explicaràs, rumia-te-la bé perquè serà l'última.
Doncs mira, propina econòmica, resultats que hem conegut fa poca estona pel que fa a Netflix. Augmenta el temps de visualització de Netflix a aquest any i també els seus beneficis. La plataforma nord-americana de streaming ha anunciat que en els primers trimestres del 2024 s'han incrementat les hores de visualització fins a 2,5 diàries per cada membre de pagament. També parla d'uns beneficis que superen els 6.300 milions d'euros entre el gener i l'octubre, i això vol dir un 53% més interanual.
Molt bé, moltes gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
I ara el més rellevant del món dels esports amb David Ubach. Bona nit, David.
Bona nit.
A veure, avui Joan Laporta ha defensat la seva gestió davant les crítiques de l'oposició dos dies abans de l'assemblea de socis compromissaris.
Ha estat en declaracions en una entrevista a la plataforma Barça One, on Laporta ha assegurat que la situació econòmica de l'entitat s'està redreçant respecte a la cabana d'atar.
Estem molt, molt, molt millor que quan vam arribar al 2021. Destacaria una obsessió que teníem tots, acabar amb el dèficit que hi havia dels resultats ordinaris. Avui el club guanya diners.
Laporta, que d'altra banda ha descartat també un avançament electoral a les eleccions previstes pel 2026, tal com li reclama l'oposició, preveu, a més, doncs, si més no, estudiar presentar-se a la reelecció, que no ho descarta d'entrada. I respecte del retorn al nou Camp Nou, el president del Barça l'ha fixat per a finals de gener o bé principis de febrer. I del vessant esportiu, respecte del primer equip masculí, ha lloat la feina de Hansi Flick. I atenció, una mica la crítica entre línies al predecessor de Flick a la banqueta, Xavi Hernández, si sentim aquest testimoni.
El Flick està traient molt rendiment a aquests jugadors, perquè si tu mires, hi ha jugadors que estan rendint molt més que l'any passat. Tu veus un Rafinha, veus un Lewandowski i els veus que se'ls ha canviat la cara. I no hem fet una venda important.
Flick, que diu Laporta, li ha canviat la cara en general a grans trets a l'equip, no? Laporta ha desvelat també que fa mig any aproximadament el club va refusar una oferta, atenció, de 250 milions d'euros per Lamine Yamal. I afegim a tomb d'aquestes declaracions de Laporta que mentre s'emetia aquesta entrevista, gairebé en paral·lel, doncs aquesta tarda s'ha presentat precisament una plataforma opositora, Som un clam, que està liderada per Joan Camproví, que és net i besnet d'expresidents blaugranes, Joan Camproví Montal, de segon cognom. També hi és Jordi Roche, l'expresident de la Federació Catalana de Futbol, i Jordi Termes, que va ser dimarts aquí al Matí de Catalunya Ràdio, que és el creador de Bizum.
I mentrestant els jugadors preparant-se perquè aquest cap de setmana ja sí torna a la Lliga.
Sí, i amb seqüeles. En canvi, el Barça, bones notícies. Estranyament, després de partits de seleccions, Gavi, Dani Olmo i Fermín estan ja recuperats i apunten a entrar en la convocatòria per rebre diumenge al Sevilla. Especialment important
Gavi,
és el...
Gavi ha estat molt temps fora.
11 mesos, gairebé un any, per aquella lesió dels lligaments encreuats del seu genoll dret, amb afectació també al menisc. Dani Olmo i Fermín, doncs, recuperats també després d'un mes de baixa cadascun, aproximadament, per lesions musculars. En canvi, al Girona tenim nova lesió, la del migcampista colombià John Solís, al voltant d'un mes sense jugar per una lesió muscular també, en el seu cas el bíceps femoral de la cama dreta, i a l'Espanyol viatjarà per jugar dissabte a Bilbao, al camp de l'Atlètic Club, sense el defensa Calero, que s'ha ressentit d'una lesió que ja tenia anteriorment al tendó d'Aquiles.
Molt bé, què més podem destacar avui?
Doncs ràpidament, que demà hi ha un partit del tabulà de l'Eurolliga de bàsquet, com sempre el transmetrem a l'àvia al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, una Estrella Roja a Barça, l'Estrella Roja, l'únic invicte que queda a l'Eurolliga després de 3 jornades, el Barça és el segon, per tant, el Barça copta a escalar el lideratge demà si guanya a Belgrat l'Estrella Roja. Avui a l'Eurolliga d'aquesta jornada 4 s'ha jugat un partit destacadíssim, el Madrid 90, Panathinaikos 86, és la reedició de la final de l'any passat. S'ha jugat també a l'Eurocopa masculina de waterpolo el Barcelona 14, Savage 9, el Barcelona que ha guanyat l'últim quart 7-1 i ha pogut remuntar. I demà, també en waterpolo, hi haurà un Sabadell-Pàdua femení. Això vol dir final de la Supercopa Europea. El Sabadell demà es pot convertir en l'equip amb més títols europeus.
Molt bé, doncs a veure si tenen sort i demà els podem felicitar. Moltíssimes gràcies, David.
Adéu-siau a vosaltres.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig que més premis milionaris dona. Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig que més premis milionaris dona. I després de dir això ja veuràs com algú em pregunta que si és el que em dona més.
Segur que és el que em dona més?
Ho sabia. Sorteig 11 de l'11 de l'11, un premi d'11 bilions i 11 premis d'un bilió, el sorteig que més premis milionaris dona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Les nostres receptes a una tu s'encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que a Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per gossos i gats.
Catalunya nit.
Demà s'estrena als cinemes L'habitación de al lado, de Pedro Almodóvar. És la pel·lícula número 23 del director Manchec.
Cae la nieve. Cae débilmente en el universo. Y cae suavemente sobre todos los vivos.
I cada fotograma que veieu en aquesta pel·lícula tindrà el segell del nostre convidat d'avui, que és Edu Grau, director de fotografia, i a qui podem saludar ara mateix nosaltres des d'aquí, des de l'estudi, i ell a Los Angeles. Edu Grau, bona nit.
Bona nit, com estem?
Molt bé, molt contents de sentir-te. Dic bona nit, per tu deu ser la tarda, eh?
Sí, aquí.
Sí, són les dues de la tarda aquí.
Molt bé, doncs intentarem que la comencis bé. A veure, és la teva primera pel·lícula amb Pedro Almodóvar. Com ha anat aquesta experiència?
Buah, increïble. Bueno, la manera en què estan fets els somnis, no? Vull dir, treballar amb un heroi de joventut, però sobretot de la vida, i que et truqui l'Almodóvar per fer una pel·lícula, pues, són d'aquestes coses que no passen, simplement que no passen. I mira, he tingut la sort de que sí, saps? Però molt content, la veritat. Bueno, és la primera, esperem que em truqui alguna altra vegada més, però pas a pas, pas a pas.
Clar que sí. Dóna la sensació que, evidentment, l'Almodóvar és molt exigent en totes les posicions que hi ha d'haver a un rodatge, però director de fotografia, segurament, especialment, amb el repte de substituir a José Luis Alcaine, per exemple.
Sí, clar. L'Alcaine és un geni, un heroi, un referent mundial i per mi, fotogràfic, de tota la vida. I llavors, bueno, clar, és... La veritat és que és molt complicat entrar a una pel·lícula d'Almodóvar. També ja té el seu equip molt muntat, és tota una família, el Deseo... pues bueno, o sigui, tenen molt clar que estan al voltant del Pedro Almodóvar i ell ja s'ho ha muntat per crear un grup de professionals extraordinaris que porten moltes pel·lícules junts i que, bueno, que ja s'entenen, no? I llavors, de sobte, portar gent nova sempre és complicat. Entrar en un cercle així tan tancat sempre és complicat, però la veritat és que l'han molt bé, estem tots molt contents.
Molt bé, la pel·lícula ja la deus haver vist no sé quantes vegades,
sí.
Però
sí.
Primer, què et sembla la pel·lícula? I després et demanaria que quan la vegin els espectadors, els nostres oients ara, com notaran la teva feina? Com es nota la feina en una pel·lícula com aquesta del director de fotografia?
Doncs mira, la pel·lícula a mi em sembla molt bona pel·lícula del Pedro Almodóvar, una de les millors. Òbviament n'ha fet de tantes de bones que òbviament no està entre el top 2 o 3, però el top 5, top 10 sí que estaria del Pedro. Crec que és una gran pel·lícula de... O sigui, en el context mundial i en el context cinematogràfic actual, perquè al final va de la vida, de la mort, de la joia, de la felicitat, de l'amistat, saps, de la sororitat, i són coses com importants, grans i que tenen transcendència, i sobretot és que és vist des de la visió màgica, autoral, del Pedro Almodóvar, que és una persona a la que vols escoltar, a la que vols sentir quina és la perspectiva de la vida que té, no? I jo tinc la sensació que això, que cada frase que diuen la Juliana i la Tilda l'ha escrit ell perquè ell ho pensa. Llavors, això és molt bonic, no? Quan veus la pel·lícula a través d'aquesta perspectiva, em sembla molt interessant, no? O sigui, i per això em sembla que és una pel·lícula important del Pedro, no? Perquè quan ell es mori, l'entendrem millor, fins i tot, aquesta pel·lícula, no? I esperem que quedi molts anys, però vull dir que és una pel·lícula que parla de la mort més que qualsevol altra de les seves pel·lícules. I això em sembla pues, que és una cosa a tenir molt en compte. I a part és que, bueno, és això, és la primera pel·lícula d'ell que guanya un premi important a un festival de Sèrie A, de Venècia, Berlín o Cannes, no? Vull dir que... Bueno, té moltes coses especials, aquesta pel·lícula. La primera pel·lícula en anglès, amb actrius superlatives, i, bueno, a mi em sembla... D'aquelles, saps? Quan penses, ostres, la vaig a veure o no, crec que aquesta és una de les bones de veure el Pedro, i em sembla que té coses increïbles. I a la segona pregunta, que on veus la meva feina? Doncs mira, jo el que he intentat en aquesta pel·lícula és que fos una pel·lícula molt del Pedro Almodóvar, o sigui, molt seguint el seu estil visual tan reconeixible i meravellós, però donar-li també un toc, doncs, bueno, un toc més americà i una perspectiva més moderna, i és, crec que, bueno, que quan veieu la pel·lícula, els que la aneu a veure, i espero que la veieu en versió original, també us ho dic, perquè perdre's l'actuació de la Juliana i la Tilda em sembla també una por, una tristesa, la gent que se ho perdi amb el doblatge, però crec que això, que espero que la gent vegi imatges molt boniques, ben il·luminades, que creen atmosfera, creen ambient, i aquesta és la meva feina, no? El color, el contrast, òbviament tot amb la supervisió del Pedro i sota les directrius d'ell, no? Però la meva feina és que això, crear una atmosfera, la llum que els hi toca, com les il·luminen, i espero que això es noti a la pel·lícula respecte a les seves últimes pel·lícules, no?
Molt bé. Pedro Almodóvar sembla que ha quedat molt content amb la teva feina. Parlava ahir en una entrevista al Món a RAC1 i deia això de tu.
Con Edu, muy bien. Muy bien, esto... Él ya se había aprendido, después le he oído en las entrevistas, se había visto todo mi cine de nuevo para venir bien entrenado, sabiendo las cosas que me gustan, etc. Y después también por la industria de donde viene, porque trabaja ahora básicamente en Los Ángeles, es un director de fotografía muy rápido, que no sabes tú lo difícil que es decir eso de un director de foto, porque... es un trabajo que exige tiempo y Edu lo ha hecho, primeramente ha dado en el clavo con lo que yo quería y además nos ha ayudado a ir a un ritmo para mí superior al de... O sea, en esta película he hecho por día más planos de los que yo habitualmente hago.
Resumint, Edu, ve y rápido, no se te puede demanar más.
No està mal, no està mal, que t'ho digui el Pedro, que ja sabeu que és molt exigent amb tot i cadascuna de les coses, doncs és un plaer. I la veritat és que sí, que vaig valorar-me tota la seva filmografia, vaig estudiar-lo molt, perquè jo al final el que volia és que es sentís... O sigui, jo volia fer una pel·lícula del Pedro, no volia fer que el meu estil s'imposés en cap lloc, no volia que fes una pel·lícula molt Pedro, però ben feta, bonica, diferent a les anteriors, però molt Pedro. I això, les seves paraules... Bon plan d'orgull i de satisfacció. Sabeu content i la veritat és que tenim una bona relació i que és una persona excepcional, no? O sigui, notes que és bonhomia, saps? O sigui, està una persona amb bon cor i que s'envolta de gent que té bon cor, i llavors tota aquesta aquesta sensació de família és molt bonica per treballar. I la veritat és que molta sort d'estar en un lloc així, no?
Doncs sembla que ell també es considera afortunat d'haver-te trobat a tu. L'Habitació del lado és una pel·lícula, pel que hem vist en algunes imatges ja, amb molts primers plans d'aquestes dues actrius que tu anomenaves, Julianne Moore i Tilda Swinton, que són molt fotogèniques.
No, increïble, sí. O sigui, jo havia rodat amb la Juliana a Single Man, un hombre soltero, amb el Tom Ford el 2008, i realment és que és una persona que té una fotogènia espectacular. O sigui, no oblidaré mai la primera vegada que la vaig enquadrar, que vaig dir, uau. Clar, o sigui, que això també, clar, fa la meva feina molt més fàcil, no? Tenir coses boniques davant que fotografiar ho fa tot molt més fàcil, no? I realment la Juliana és increïble i la Tilda és una alienígena, és una persona d'un altre món, que no entens que tingui 63 anys i tingui aquesta fotogènia, com la llum li entra, com la càmera l'estima, és d'un altre món. I he treballat amb molta gent, però aquestes dues són realment... Sí, classe mundial, vull dir, no? Vull dir, no es troben, i tenir-les les dues en la pel·lícula del Pedro, simplement sensacional, la veritat.
No ens està passant res, no t'espantis. Això és el tràiler de Single Man, que tu acabaves de fer-hi menció, aquesta pel·lícula on deies que ja havies treballat amb Julianne Moore. Va ser aquesta pel·li que et va portar a Hollywood?
Sí, aquesta va ser la primera pel·li que vaig fer quan tenia 27 anys, com un regal del cel, i realment em va canviar la vida. És la pel·lícula que sí, que marca un abans i un després. Jo havia fet abans altres pel·lícules, no? Havia fet la primera de l'Albert Serra, Un ordre que ballaria, però aquesta realment em canvia la vida i em porta a Estats Units, em donen un visat, em donen una, saps, el sindicat de directors de fotografia, llavors... Sí, i em dona una carrera, no? Sí que em va canviar la vida, la veritat. Ara ho miro i dic, ostres, que fort, va ser molt fort, fa 15 anys ja.
Com et va venir buscar Tom Ford?
La veritat és una comunió de sorts, d'estar en el lloc adequat, en el moment adequat, i donar el pego, com si és, no? O sigui, realment hem... És una història molt llarga, però va ser moltes coincidències una darrere l'altra que no haurien d'haver passat mai, però és simplement pues, una cosa la porta l'altra, i estàs en el moment adequat just quan el Tom Ford està buscant un director de fotografia i li arriba el DVD de meu, que era un just estudiant, just acabat d'estudiar cinema a Barcelona i a Londres, i li va arribar el meu DVD de la meva bobina, del meu treball, i de sobte es va enamorar d'ell, però... d'aquestes coses, i que com que estava desesperat, que li quedaven només 5 setmanes, pues va dir, vale, vinga, aquest m'encanta. I vaig aparèixer jo ja, un català a Hollywood, tu.
I fins avui el que et queda. Escolta'm, com vas a parar tu aquesta disciplina tan específica de la direcció de fotografia? Perquè suposo que de nens, nenes, joves que volen dedicar-se al cinema n'hi ha moltíssims, que molts dirien, no sé, jo vull ser actor, actriu, vull ser director, escriure guions, però tu, director de fotografia, com hi vas a parar?
Sí, la veritat és que jo des que tenia 12 anys i que estava a l'escola amb el meu amic, l'Hermana Drué, vam dir, ostres, volem fer cine, i no sabíem ni com, ni per on començar. Ell de sobte va deixar tenir aquesta idea i va fer filosofia, però jo vaig continuar i de sobte va sortir l'ESCAC, i de sobte arribes a l'ESCAC i bueno, com tothom, volia ser director, però a la primera pràctica te n'adones que això de ser director és molt complicat, és molt difícil, s'han de tenir moltes qualitats i que jo no necessàriament les reunia totes, i de sobte en el primer rodatge més en sèrio ja vaig conèixer un director de fotografia de 4 anys més gran de l'escola, que es deia Arnau Valls, i vaig dir, ostres, jo vull ser com aquest. I sí, llavors ja et comences a especialitzar en fotografia i veus que... Jo ara veig, ho miro enrere i penso que és la millor feina del món, la veritat. O sigui, és un privilegi, no? O sigui, és creativa...
No li canvies el director.
És bonica, estàs fent pel·lícules... Sí. És que ser director és molt desagraït. La majoria dels dies, la majoria dels anys... Clar, pensa que ser director fas una pel·lícula cada 3 anys si tens sort. Jo faig una o dues pel·lícules cada any, saps? Normalment. Llavors, bueno, tens més oportunitats. I això del cine, com que també és tenir sort, no? O sigui, fer pel·lícules i que estiguin bé és tenir una mica de sort, també. Pues, si fas dues cada any, en tens més possibilitats d'una cada tres. Però bueno, no sé, també són maneres de ser, preferències de la vida, no? Però jo em sento com molt, molt afortunat.
Ara situa'ns, per un segon a tots, el set de rodatge. És a dir, imaginem-nos, tenim Julian Moore, s'havia de fer un pla curt, i Almodóvar i altra gent que corren per allà. Abans que l'Almodóvar digui, vinga, rodant, tu què has de fer? És a dir, il·luminem, canviem l'òptica, què has de fer tu?
Sí, això mateix. Sí, o sigui, llavors, bueno, vale, anem a muntar el pla. Llavors, amb el Pedro, pues, o sigui, agafem un iPad, que ara com s'utilitza, pues, o que seria un visor d'un director, llavors marquem el plano que farem, no? O sigui, ja hem assajat la seqüència, no? Com si diguéssim, ja sabem on van els personatges, què diuen a on i tot això, no? I llavors diem, vinga, anem a fer el primer pla. Llavors marquem el primer plano, diem, vale, vinga, amb aquesta òptica, des d'aquesta posició. Llavors portem tot el material allà i llavors jo començo a il·luminar, no?, perquè es vegi tot el millor que podem, perquè que estigui en continuïtat amb els altres planos, amb els següents, i sobretot també que es vegi el més bonic que es pot veure en el to de la seqüència que necessita, no? Llavors, quan hem acabat d'il·luminar, que es tarda mica temps, llavors ja tornem a assajar ja amb la càmera, la llum i tot, fem un parell d'assajos i després ja comencem a rodar. Quan ja tothom està content amb els assajos, ja comencem a rodar. I a la toma, depèn del director, però el Pedro és molt ràpid. Amb dos, tres tomes ja diu, lo tengo, i passem al siguiente plano. I una altra vegada la maquinària a lo mateix, no?
Bueno, això de lo tengo tan ràpid, segons ha explicat que l'acabem de sentir, també ha sigut gràcies a tu, eh? Potser un altre director de fotografia diu, encara no lo tengo, però bueno.
Jo crec que el Pedro ja cada vegada sap més el que vol i el que li agrada, i llavors ja sí que és veritat que ho té molt clar, que va a l'especificitat més clara que cap dels directors amb què he treballat, en plan que si roda un plano general només roda els 15 primers segons de la toma, perquè no li interessa després, no li interessa tota la seqüència. Tots els directors et rodarien la seqüència de 3 minuts amb el plano general. Ell no, ell et roda els 15 primers segons perquè és el que vol el muntatge i ja està. I llavors, i això també, i de vegades fa dues, tres tomes i diu, ja ho tengo, i es mou, perquè, bueno, com que sap molt bé el que vol muntar, té molt clar la pel·lícula en el seu cap, i l'experiència també, i va a tiro fijo. I això és molt impactant, la veritat és que ha estat molt sorprenent treballar amb ell també en aquest sentit.
Escolta, tu, a banda de pel·lícules com Buried, o aquesta que la gent podrà començar a veure demà, també ets responsable de la imatge, per exemple, d'això. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. Has fet videoclips per gent com Lady Gaga, no? També has fet de director de fotografia en aquests videoclips.
Sí, d'aquestes coses que et porta la vida que mai saps com passen, però mires enrere i dius, ostres, sí, que fort. Sí, Lady Gaga, bueno, va ser molt fort. Aquell rodatge, molt difícil, molt complicat i un gran repte també. I, bueno, això. I moltes històries que explicar.
Ja m'ho imagino. Tu sí. Ara ja fa temps que estàs a Los Angeles. La teva previsió és quedar-t'hi o tens previst tornar a Barcelona algun dia o moment la feina la veus aquí?
Sí, la veritat és que no ho sé. O sigui, aquí tinc casa, tinc família, bueno, jo estic casada amb una espanyola, amb una extremenya, però vivim aquí amb dos nenes i ens agrada molt aquí i vivim una vida, o sigui, que ens agrada molt, però a la vegada també trobem a faltar Barcelona. Volem tornar en algun moment, no sabem si aviat o més tard. Dependrà també d'això, del clima polític, de les nostres famílies, de com ens sentim, de la feina. No, o sigui, la veritat és que jo tinc clar que els 15, o sigui, que d'aquí 10 anys màxim estarem a Barcelona. Però potser d'aquí 2 també, depèn també si, jo què sé, si guanya el tram i comences a veure... Saps? No ho sabem. O sigui, anirem fent plans com ho veiem, no? Però la veritat és que estem bé aquí i anem tornant a Barcelona cada 6 mesos, venim durant unes setmanes i tal. Llavors, també tota la morrinya que tenim l'anem alimentant.
Clar.
Saps?
Clar, aquí, tu que vas sortir de l'ESCAC, per exemple, el Bayona des d'aquí tampoc li va malament.
No, que va. No, a part, la indústria a Catalunya està molt bé ara mateix, o sigui, i ara començaran a venir moltes més produccions americanes perquè han pujat l'incentiu fiscal i ara vindran moltes pel·lícules molt grans a rodar a Espanya. I la veritat és que ara s'està tornant a posar de moda. Va haver-hi una baixada, els últims anys hi havia hagut una baixada, però ara torna a estar molt de moda. I la veritat és que ara a Los Angeles s'està rodant molt poc. S'està rodant molt poc perquè és tan car que moltes produccions se'n van a altres llocs perquè no surt a compte rodar aquí. Llavors això també pot condicionar que tornem abans, perquè la veritat és que una de les raons per les que estem a Los Angeles és perquè és l'única ciutat on jo puc fer anuncis i dormir a casa cada dia, no? O sigui, si no estaria viatjant tot el dia por ahí. I llavors això ens agradava de Los Angeles. Però si comencen a posar totes les produccions fora, sí que haurem de tornar. Haurem de veure. No fem plans tampoc a llarg termini encara.
Doncs fem-ne a curt termini. Els Oscars, què? Com es presenten? Ho dic perquè no sé si el nom Almodóvar impacta encara molt aquí als Estats Units, però ve de guanyar el Lleó d'Or. No pot competir en la categoria de pel·lícula de parla no anglesa, perquè aquesta és de parla anglesa, per tant no és un film estranger. Li veus possibilitats o què?
La veritat és que alguna té, eh? O sigui, no moltíssima, no de guanyar, però de nominació a pel·lícula, a guió,
adaptat... Fotografia...
I les actrius... Fotografia ho veig molt difícil, impossible. Però alguna té i crec que... I aquí se l'estimen molt i tenen molt respecte, de fet, o sigui, al Museu de l'Academy d'aquí de Los Angeles porta... Hi ha una exposició d'Almodóvar des de fa 4 anys, posada a la mateixa exposició des de fa 4 anys, imagina't, només tenen 3 sales, o sigui, 3 o 4 sales, saps? Una d'elles està ocupada per Almodóvar. I tenen molt d'amor, molta estima, molt de respecte, i crec que havent fet una pel·lícula bona com aquesta, crec que té opcions, la veritat. També hi ha moltes bones pel·lis aquest any, o sigui, hi haurà competència, però també depèn d'això, de les campanyes, de la sort, de altres pel·lis, de moltes coses, no? Però opcions en té. Jo soc positiu i optimista.
Molt
però
bé.
Ja, aquestes coses ja sabem, els premis, com són. No sempre són justos, no sempre són quan toca, sinó que a vegades venen més tard. Però el Pedro, com que també s'ha portat la trajectòria, l'experiència que tenen, i pues ja, pues, també a vegades l'ajuda, això.
Clar.
Ja veurem.
Un premi primer tu ja el tens, que és haver treballat amb ell. Ell, pel que diu, també està content d'haver treballat amb tu. I el que diem als nostres oients és que, i estic convençut que serà així, que quan vegin a partir de demà, quan vagin a veure l'Habitació del Lado, doncs que pensin que a cada fotograma hi ha una mica el segell Edu Grau. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit des de Los Angeles.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, Manel.
Una abraçada ben forta. Fem un minut de publicitat i tornem.
Adéu.
Amb un gran del cine, també, eh? Amb un molt gran del cine, Àlex Gorina.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
25 d'agost de 1934.
I el número de la sort, el...
6.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Horari nou, eh?
Sí que anem més d'hora aquesta temporada, sí.
Us agrada aquest nou horari?
Cada migdia a les 12.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio. Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I amb l'Àlex Gorina, que això ens encanta. Què t'ha semblat l'Edu Grau?
M'ha semblat el que m'ha semblat sempre, una persona que s'explica de meravella, ha explicat molt bé el seu ofici, d'una manera modesta i, a més, amb claretat a l'hora de definir les coses. I vull puntualitzar dues o tres coses rapidíssimament,
sí,
perquè
tant.
Si no ens mengem la secció i no pot ser.
Va.
Una és la sort que tenim dels talents que tenim que ja circulen pel món. I estan donant lliçons. Serà finalista a l'Òscar, és indiscutible. No he vist la pel·lícula, eh? No he vist la pel·lícula, però conec la fotografia de l'Edu. I considerant l'aposta forta que faran pel film d'Almodóvar, és evident que és una categoria en la que pot jugar fort. Dos, és CAC. I altres escoles i punts de creació de talent català o de talent cinematogràfic, en definitiva. Han fet una feina molt dura i durant molt de temps molt ignorada. Recomano que un dia fem una aproximació a com estan anant les coses i quin talent està sortint ara nou d'aquestes escoles, de les CAC, en aquest cas. I tres, a vegades hi ha festivals per Catalunya per tot arreu, i jo penso, a vegades, masses festivals, no tenim temps, no donem a l'abast, ens hem tornat bojos, i de cop i volta canvio el paradigma i dic, vull més. És a dir, que tot el territori tingui el seu festival de cinema i la seva, també, captació de la passió pel cinema. Demà comencen dos festivals, un és el Filmets de Badalona, un clàssic, un tradicional, i el poso al mateix nivell que el Clam Festival de Manresa i tota, i tota la comarca. Per mi, un curt i un llarg són cinema, els dos al mateix nivell. I el Clam, per exemple, doncs, tenen una programació que se'm cau la baba, el Gran Tour del Gómez, el The Seat of the Sacred Fig... En fi, és una programació de persones que realment saben de cinema, els dos festivals, i jo els hi agraeixo molt, a més, els del Clam, que... M'han volgut durar-me una cosa aquest any.
El premi honorífic.
Bueno.
Sí, o no, no.
He protestat molt, però bueno, és igual. Deixem-ho aquí, deixem-ho aquí. Els estimo molt.
Era un Clam que te l'havien de donar.
Dit això,
fem el cim.
Fem aventures.
Vinga, fem el cim.
Cap a l'Everest.
Be still and go on to bed. Nobody knows what lies ahead.
El pacte que tenim aquí amb l'Àlex Gorina és sempre molt clar. Partim d'una notícia d'actualitat i a partir d'aquí les pel·lícules, perquè el cine, com diu l'Àlex, ja ens ho ha explicat tot. Avui quina és la notícia que dona arrencada?
La notícia que vaig veure aquesta setmana que em va cridar l'atenció és la que està homenatjant els Killers en aquest Bistil que estan cantant en aquests moments, que és un record indirecte a George Mallory i Andrew Irvine, que l'any 1924 van desaparèixer a l'Everest. Ha fet 100 anys, fa uns mesos. Van desaparèixer, van caure, van morir. Van desaparèixer en una glacera on el 1999 va aparèixer el cos de Mallory i ara han trobat més avall un mitjó amb un peu a dins i la bota del Andrew Irvine, que tenia 22 anys. Se sap que és seu perquè tenia el nom brodat en el mitjó. I ara estan bojos intentant trobar la càmera que portava Andrew Irvine i que deu estar per allà perquè va filmar Cinema Mut. Jo dubto molt que la pel·lícula hagi resistit el pas d'un segle i les condicions climàtiques, clar, però pot tenir un secret importantíssim. Pujaven o baixaven? No se sap. I si pujaven, no havien arribat. Però si baixaven, podien haver arribat. I això vol dir que 29 anys abans de l'Edmund Hillary i el Tenzing Norgay, potser ells van ser els primers que van arribar al cim de l'Everest.
Aquesta càmera s'ha de trobar, sí, com
aquesta
sigui.
Aquesta càmera és la possibilitat de la prova, és la prova. I jo immediatament agafo una càmera i agafo uns alpinistes, que això d'alpinista no m'agrada gaire, perquè eren a l'Everest, no als Alps. Però, en fi, és com dir el TVO, no? Va viure una aventura simultània, la d'escalar i una altra vegada també la de filmar per primera vegada llocs on no havia arribat la imatge. I això em porta immediatament a veure l'Everest amb els ulls de David Lean. A una pel·lícula que es diu Passatge a la Índia. A les escenes finals de la pel·lícula, des de Caixamira, veiem una vista de l'Himàlaia com no s'havia vist mai en una pel·lícula, com les del director de Lawrence d'Aràbia o Doctor Zhivago. Fotografia esplendorosa, música de Maurice Jarre, espectacular, titànica. És una música de grandesa, de monumentalitat. I tu penses en l'aventura d'aquest alpinisme cinematogràfic on, alhora que escales, estàs arrossegant les cabres d'aquella època. És meravellós pensar en els clàssics dels Berg Films, que es deien, en aquell temps del cinema mut en què van començar a rodar I això, en el Centre Excursionista de Catalunya, ens podrien explicar també moltes històries viscudes
segur
paral·lelament, no? Hi ha tres noms clàssics. Arnold Fanck, que des del cinema mut a la muntanya sagrada o tormenta sobre el Mont Blanc, va rodar dins d'una situació de nazisme imminent que va vincular la seva figura també a la de Louis Trenker, que és l'altre gran pioner del cinema d'alpinisme, per entendre'ns. Muntanya en flames, Monte Cervino, Monte Miracolo... Una persona que va ser acusada de nazi, que va ser també perseguida pel nazisme. Sempre hi havia aquesta mena de dicotomia i també de dificultat a l'hora de jutjar aquelles pel·lícules que meravellaven el món per la grandesa de les imatges i per l'esforç humà, i pensaves en aquells grans homes dels nazis de l'Alemanya ultraperfecta, però no està tan clar que fossin nazis els cineastes. I si una pel·lícula és extraordinària, costa molt de, llavors de separar-la de la ideologia. Leni Riefenstahl és la tercera cineasta implicada amb el tema. Va fer 101 anys quan va morir, El triomf de la voluntat i Olimpíada són els títols clàssics, però ella va rodar La muntanya sagrada també i va ser, per cert, l'autora de la millor versió cinematogràfica de La Terra Baixa d'Àngel Guimerà, que és una pel·lícula extraordinària, que
això
molt
no
poca
sabia,
gent
no?
coneix. Sí, sí, és absolutament extraordinària. La va rodar...
Va rodar a Terra Baixa?
Va rodar a Terra Baixa als Dolomites i a Salzburg. I això existeix, s'ha vist a Filmoteca la passada. Us la recomano, veritablement. I bé, ho deixo aquí, perquè aquests són els clàssics, però penso en quina triaries, Gorina, com a pel·lícula realment que ha portat la càmera al lloc impossible. Doncs en aquesta pel·lícula hi havia la càmera en un lloc impossible i una actriu impossible, que era Chabela Vargas.
Han clavado a su dios a un madero porque pensaron que así no se les podría escapar. Ellos son como son, dijo el padre de madre, porque su dios ya no les puede ayudar.
Per cert, un dels mites de Pedro Almodóvar, que després de la pel·lícula que s'estrena demà rodarà Amarga Navidad, basada en una cançó de Chabela Vargas, Amarga Navidad.
I Chabela Vargas actuava també, era actriu.
En aquesta pel·lícula es feia el paper d'una indígena i recitava aquest poema. Però la pel·lícula era una història diferent, era Grito de Piedra, o Cerro Torre, que és el títol original, una pel·lícula argentina dirigida per gran Werner Herzog. Aquest senyor ens ha portat arreu del món i sempre en reptes titànics. Cineasta dels volcans, de les coves prehistòriques, de la fi del món, de les terres dels grizzlies, de l'Amazònia de Fitzcarraldo, de les formigues d'Austràlia, del Perú, d'Aguirre, la ira de Dios. I sempre ell davant de tots, allà empenyent el carro i corrent al màxim risc. La pel·lícula era boníssima, Grito de Piedra.
Lo conseguiste, Martín.
¿El qué?
L'avalanxa ocurrió cuando descendía.
I l'avalanxa ocurrió cuando descendien. I a més, en aquesta pel·lícula no hi havia trucs, no hi havia imatges superposades, no hi havia l'infografia. Realment van pujar a la muntanya més difícil del món, Werner Herzog i el seu equip, en perill de mort per tots, visquent una altra vegada aquest sentit una mica pioner d'aconseguir la imatge absoluta, no?
Herzog és únic, eh?
És únic, és únic. Jo crec que és un home que no li hem fet els honors que es mereix, i a més no el pots pillar, perquè sempre està en algun racó del món.
I segueix.
És un home gran i és meravellós. Per tant, aquesta és la que jo triaria, indiscutiblement, tot i que la pel·li que millor retrata alguna situació similar al que hem explicat com a anècdota que ens ha dut fins aquí, era una pel·lícula de Fred Zinnemann, el director de Solo ante el peligro, d'Aquí l'eternitat, Un hombre para la eternidad, Chacal, una pel·lícula molt poc coneguda, l'última que va fer, Cinco días y un verano. Música de George Delery, 1982, ja retirat del cinema. Fred Zinnemann estava decebut, però va voler fer un últim homenatge a la seva joventut, com aquells Bergfilms que hem citat abans, ella d'origen austro-hongarès, per tant, centre-europeu també, va fugir del nazisme. Però havia escalat totes les muntanyes dels Alps en la seva joventut i va voler fer un homenatge a aquells pioners i va tornar a rodar com s'havien rodat aquelles pel·lícules en aquella època. I se va emportar Sean Connery, que va dir que va ser el rodatge més perillós de la seva carrera, a córrer pels glaciars de l'altra muntanya. I què passava en aquesta pel·lícula que m'ha fet pensar en ella? A un moment determinat hi ha una glacera que es fon i surt el cadàver d'un noi. I aquest cadàver d'aquest noi feia 40 anys que estava enterrat en la glacera. I va desaparèixer el dia en què s'havia de casar. I troben el cos tal com era, perfectament conservat, i porten a la noia que s'havia de casar amb ell, l'actriu era Emily Liu, que ja té 40 anys més. I en una escena prodigiosa veus a la núvia, que ja té 65 anys, i el nuvi, que continua tenint 25, per entendre'ns, mirant-se als ulls, mort i viva, en una escena d'una emoció increïble que em fa pensar, i jo crec que d'aquí li va venir la inspiració, en el que va fer el senyor Cameron quan va rodar Titanic. I Gloria Stewart, la senyora vella, tornava a recuperar la visió dels objectes que la van acompanyar quan va morir Leonardo DiCaprio, per entendre'ns, i que en un moment fonien el passat i el present gràcies a una glacera.
Tal com has descrit l'escena, és d'una bellesa espectacular. Ara no sé si l'escena original estarà a l'alçada d'aquesta gran descripció, eh?
No ho sé, jo en qualsevol cas us deixo amb una música que té a veure amb aquella època de Richard Strauss del 1915, la Simfonia dels Alps, que és exactament el que sentia el compositor cada vegada que pujava una d'aquelles muntanyes, i que és el mateix que podem sentir nosaltres veient la pel·lícula de David Lean, acompanyant a Werner Herzog, rescatant trossos del cos d'Andrew Irvine en aquests moments a l'Everest, o aquella velleta mirant el seu promès exactament com el recordava el dia que va desaparèixer de la seva vida.
I ara, des d'aquí dalt, Àlex Gorina, que ho tenim tot allà baix, recordem Grito de Piedra, Werner Herzog,
sí,
apuntada, no l'he vist, me l'apunto, té molt bona pinta, i potser, en segon lloc, poso Cinco Días, un Verano.
Jo posaria abans la versió de Terra Baixa.
Ah, també, també. Molt bé, doncs, des d'aquí dalt, sí, sí, des d'aquí dalt, reivindiquem Terra Baixa.
Els Fred Zinnemann, per l'escena aquella, i perquè la pel·lícula tenia moments prodigiosos, però no era una gran pel·lícula.
Per Val, però l'escena justifica...
Però l'escena justifica.
Justifica el visionar. Però m'agrada això, eh? Des de dalt del cim, Terra Baixa.
Doncs, amigues i amics, fins la setmana que ve.
Setmana que ve més Gorina.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Doncs gairebé tot, o tot s'acaba, no sé si tot s'acaba, però els dies sí, els dies es van acabant, i aquest dijous li queden menys de 14 minuts, i volem acabar-lo, com sempre, amb bona companyia. I sí, la tenim aquí, estem ben acompanyats. Avui tenim al Catalunya Nit en Xavier Casanovas, que és director de Badalona Comunicació, i això vol dir que parlarem també de cinema, perquè a Badalona el festival de cine és Filmets, ara mateix l'Àlex Gorina n'ha fet referència, arriben a l'edició 50, això s'ha de celebrar i se n'ha de parlar fort, però abans aquí tenim un pacte, primer hi ha una pregunta obligada. Xavier Casanovas, hem après alguna cosa avui al Catalunya Nit? Benvingut.
Hola, gràcies, bona nit. Doncs sí, moltes coses.
Què destacaries?
He fet els deures, he anat prenent nota de moltes coses que he pogut veure. M'ha agradat molt poder veure com es fa un programa que jo ja escolto habitualment des de fa molt temps.
Que bé, moltes gràcies.
I, home, m'ha agradat, òbviament, com no pugui ser d'una altra manera, l'entrevista que li heu fet a l'Edu parlant de la fotografia de l'última pel·lícula de Pedro Almodóvar. Perquè això ho podríem lligar amb el Festival Filmets, si
clar
vols,
sí,
en parlem després.
Sí.
Però aquesta pel·lícula, la pel·lícula de Pedro Almodóvar, almenys que jo sàpiga, hi ha un altre català que també hi ha contribuït molt,
sí,
que és Marc Ors, que s'ha encarregat de, precisament del so de la pel·lícula de Pedro Almodóvar.
I encara hi ha una catalana, si no m'equivoco, que ha participat en peluqueria, vestuari, si no m'equivoco també. O sigui, que déu-n'hi-do.
Marc Ors és badaloní, ara en parlarem
d'ell.
Fa molts anys doncs, que treballa en el món del cinema. Ha treballat molt amb Pedro Almodóvar, amb Amenábar, amb Bayona, amb Balagueró. I Marc Ors sempre ens diu, el so no ho tenim prou en compte, però gairebé és el 50% d'una pel·lícula. L'altre 50% potser és la fotografia, no? És la imatge a la qual es referia a l'Edu, amb qui heu parlat, no? Clar. Tot el que explicava ell ho traslladava al món del so, i és veritat que depèn de la intencionalitat, de la llum, de l'atmosfera, que li donis una imatge, transmets una història o una altra. I el mateix passa amb el so. Depèn del so que acompanyi aquella imatge, doncs a tu t'evoca una història o una altra, no? Clar. I per tant m'ha semblat molt interessant aquesta entrevista per això.
Sí, i el Marc Ors l'haurem de convidar un dia, doncs, eh?
Aquí el també. Marc Ors, doncs, segur que estarà encantat de venir quan vulgueu. De fet, al Marc Ors li farem un reconeixement en el Festival Filmets, que comença justament demà. Demà, a aquesta hora, estarem precisament fent la sessió inaugural al Teatre Zorrilla de Badalona, i a Marc Ors li fem un petit homenatge el proper dilluns 21 d'octubre a 4:45 de la tarda al Teatre Zorrilla, on ell farà un col·loqui amb estudiants de cinema que ompliran el teatre. Normalment es projecten projectes, curtmetratges i pel·lícules que han fet aquests estudiants de cinema, i posteriorment hi ha un col·loqui. En aquest cas serà amb Marc Ors, que aquest any doncs, col·labora també formant part del jurat d'una categoria nova, que és la categoria per premiar precisament el curtmetratge amb el millor so.
Ah, veus?
Per tant, clar, doncs, sí. el Marc doncs, formarà part d'aquest jurat i la persona doncs, que ens ajudarà a escollir quina és la pel·lícula mereixedora enguany d'aquest guardó.
Els curtmetratges són la porta d'entrada de grans directors a dedicar-se a això del cine. Tots els grans directors, o gairebé tots, tenen algun curtmetratge inicial, però després, i el cas d'Almodóvar, per exemple, n'és un bon exemple... Molts continuen també fent curtmetratges. Arribeu a la 50a edició. Sí. Quins curtmetratges destacaries dels que han passat pel Filmets?
Doncs mira, és molt complicat. Nosaltres, una de les novetats d'enguany és precisament la sessió El Retrovisor, que és una antològica que recull algunes de les millors pel·lícules que s'han vist en el festival. Una d'elles, n'hi ha 11, però per anomenar alguna, el curtmetratge Sex de l'any 1970, realitzat per Jean Baca, que és un dels pioners del cinema amateur a Catalunya, i precisament Jean Baca serà la persona doncs, que enguany rebrà la Venus d'Honor. Li donarem un premi per reconèixer tota aquesta trajectòria i perquè, a més, ens semblava que en una edició tan especial com aquesta, el motiu d'aquestes 50 edicions, doncs, d'alguna manera volíem retre homenatge a aquells pioners, no? Aquells amants del cinema amateur que van ser els que van crear l'any 1969 la primera mostra de cinema amateur a Badalona, que va ser la llavor del que avui en dia s'ha convertit en Filmets, no? Un certamen internacional amb una programació molt àmplia. Pensa que a partir de demà la programació que oferim a tothom que vulgui venir al Teatre Zorrilla de Badalona és de 255 curtmetratges, més de 50 sessions per tots els públics, i totes les sessions són gratuïtes. Per tant, convidem des d'aquí a tothom que vulgui venir a partir de demà.
Qui han de fer? Reservar alguna entrada? O com ho han de fer?
Podeu entrar a la pàgina web, a filmets.cat, allà us podeu inscriure a la sessió que vulgueu. Algunes ja estan molt plenes, però l'accés és completament lliure. Durant aquests dies de festival, matí i tarda, a 4 seus diferents, jo he anomenat el Teatre Zorrilla, però també hi haurà sessions al Teatre El Círcul, també a Barcelona, a l'Institut Francès, i al Cinema Can Castellet de Sant Boi de Llobregat. Aquestes són les 4 seus oficials on es poden veure pel·lícules de ficció, d'animació, documental, de videocreació, i a més, tothom que vingui podrà participar també en una butlleta que li entregarem a l'entrada i que podrà depositar després en una urna, podrà votar per escollir quina és la millor pel·lícula del públic. Tots aquests premis els donarem el 26 d'octubre a la Gala de Cluenda, que l'anomenem la Nit de les Venus. La Venus romana és el símbol de la ciutat de Badalona, i també des de fa molts anys doncs, és el nom que li hem donat als premis de les diferents categories que entregarem en aquesta gala que farem el 26 d'octubre.
255 curtmetratges, alguns són de seccions, per exemple, com aquest que recupereu Perles del passat, però això vol dir que se'n fan molts i que us n'envien molts.
Molts, moltíssims. Mira, pensa que el jurat de selecció envisiona prop de 4.000. I d'aquests 4.000 curtmetratges acabem fent aquesta selecció, en aquest cas de 255 pel·lícules, i, per tant, pensem que és una programació de molta qualitat, de primer nivell internacional. Moltes de les pel·lícules que veurem aquests dies a Badalona són pel·lícules que han estat seleccionades o guardonades als Premis Òscar, als BAFTA, que són els Premis de l'Acadèmia Britànica del Cinema, als Gaudí o als Goya. I tornant a Marc Ors, dir-te que Marc Ors ha guanyat 7 Goyes i 7 Gaudís. Per tant, estem parlant d'un professional amb una trajectòria molt, molt consolidada i que probablement, igual que Àlex Gorina s'aventurava a que la fotografia d'aquesta pel·lícula d'Almodóvar arribaria molt lluny, jo penso que també en el so, doncs la pel·lícula d'Almodóvar, segur, sabent que ho ha fet Marc Ors, també arribarà molt lluny.
Clar. Dèiem 50 edicions, però en realitat, com deies tu, la llavor es posa l'any 69.
Exacte.
En aquella època, festival de curtmetratge hauria sonar com una cosa molt exòtica, diria.
Sí, realment molt, molt exòtica. De fet, eren quatre pioners, realment, que van fundar aquesta secció de cinema amateur de Badalona, en el Museu de Badalona, i precisament aquest any, en el Museu de Badalona, farem una sessió per projectar algunes d'aquelles pel·lícules de l'any 69 i de l'any 70. Es van conformar en una associació que li van dir Associació de Cineistes del Cinema Amateur de Badalona. I des d'aleshores ha anat evolucionant gràcies al suport de moltes entitats, de molts voluntaris, de persones, d'administracions, que ens han ajudat doncs, a arribar al que és avui dia aquest festival que jo deia abans que està adreçat a tots els públics, vol dir que hi ha sessions per professionals, però també hi ha moltes sessions pel públic infantil, per les escoles, els instituts, fins i tot aquest any hem creat una nova sessió que es diu Petit Filmeig, adreçat als nens i nenes de les escoles Bressol, i per tant, durant tota la setmana que ve, els teatres estaran plens a totes hores, per tots els públics, no? I pensem que abans parlava Àlex Gorina de com hem de considerar el curtmetratge. Nosaltres li diem pel·lícula, perquè independentment de la durada, té la mateixa qualitat que un llargmetratge. I és veritat que molts realitzadors, fins i tot Pedro Almodóvar, fa poc ha fet un curtmetratge. Això vol dir que és veritat que molts realitzadors, quan comencen, proven, perquè és un format que els hi permet experimentar amb el curtmetratge, però després, encara que evolucionin i acabin fent llargs metratges, sovint tornen al curtmetratge perquè els hi permet experimentar. I després una altra cosa que crec que val la pena explicar, que és que els curtmetratges, malauradament, no tenen el mateix cicle comercial que puguin tenir els llargmetratges, i per tant necessiten molt dels festivals, els curtmetratges. Dels festivals, i ara, afortunadament, també les plataformes aposten per aquest tipus de contingut més curt. I deixa'm aprofitar per comentar que des d'avui mateix, des d'aquest dijous, també a la plataforma 3CAT podeu veure una selecció de 8 curtmetratges que es poden veure durant aquests dies del festival, i que són alguns curtmetratges que han estat premiats en diferents categories en els darrers anys, no? Per tant, doncs, també d'alguna manera 3CAT doncs, ha volgut sumar enguany a divulgar i a fomentar la cultura, el cinema i, en aquest cas, els curtmetratges.
Molt bé, doncs, Xavier Casanovas, t'agraïm molt que ens ho hagis vingut a explicar. Convidem a tothom a anar cap a Badalona al Filmeig, que, a més, com deies, és gratuït, però això no vol dir que no tingui qualitat, al contrari, segur que tothom hi troba diverses perles.
Un darrer apunt, al mes de novembre, fora del que són les dates del Festival de Cinema, farem una sessió a la Filmoteca de Catalunya amb una selecció de 5 curtmetratges que hem triat i que tots parlen de la ràdio, i és una sessió amb la qual ens hem volgut sumar també als actes de celebració del centenari de la ràdio que es commemoren el 14 de novembre d'aquest any.
Doncs aquesta no ens la podem perdre. Xavier Casanovas, moltes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit. I ara una cosa molt important. Escoltem junts l'última cançó d'aquest dijous. Avui que hem passat per Los Angeles i que hem anat parlant tant de cinema, ens combina la mar de bé aquesta cançó per tancar el dia, L.A. Turnaround, de Nick Waterhouse. Avui cedim l'última paraula a una persona feliç que de vegades es fa dir Joana Pijama, o Joan Barrets, o Joan Camises, o Joan Calçotets, o Joan Mitjons. Demà tornarem a les 10 i abans de la mitjanit tornarem, com sempre, a cedir l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia. Fins demà.
Bona nit, sóc en Joan Rioner, editor i escriptor, i ens alegra fer-vos saber que rima un llibre de literatura juvenil amb il·lustracions que signo jo mateix amb un heterònim que rima Batruni, amb il·lustracions de l'Alba Domingo i disseny de Victoria Pazmiño, doncs ha estat guardonat amb el prestigiós reconeixement internacional de White Ravens. Cada any, un jurat d'experts mundials en seleccionen només alguns títols i nosaltres hem tingut aquest plaer. Moltes gràcies i bona nit.